Els viatges de Carlos Carlos compten la col·laboració del Servei de Promoció i Normalització Lingüística de la Universitat Politècnica de València. Els viatges de Carlos Carlos.
Benvingudes i benvinguts una setmana més als nostres viatges. Esta setmana ens acompanya la cantant, divulgadora i investigadora de la música i la cultura sefardita, Mara Aranda. Quan nosaltres estàvem a punt de complir el programa número 20, ja es va visitar per a donar-nos a conèixer el disc que anava a publicar i que avui ens presentarà, Sefarat en el corazón de Marruecos, ja que aquells dies es trobava en plena promoció de la campanya de microfinanciació de l'àlbum. En aquell capítol es va parlar sobre qui eren els sefardites, la col·lecció que està preparant al voltant d'aquestes músiques, de la qual este és el primer disc. També es va parlar dels músics que l'acompanyen i moltíssimes altres coses. Així que aquests temes avui no els repetirem i en tractarem d'altres que es van quedar pendents. Aquell podcast s'anomena Conversa amb Mara Aranda i, per si el voleu recuperar, el van publicar el 27 de novembre de 2016. Per si algú li ve un poc de nou el terme sefardita, que avui no el tractarem en tota la seva amplitud, com si ho vam fer en aquell podcast, ens referim, quan parlem dels sefardites, als jueus que foren expulsats al segle XV de la península ibèrica. Alguns d'ells emigraren a Turquia, altres a Grècia, uns altres al que avui podríem denominar com l'antiga Iugoslàvia o a Marroc. Este últim, Marroc, és el qual li ha dedicat Mares de primer disc de la col·lecció Diàspora que ens presenta avui. Benvinguda, Mara. Abans d'adentrar-nos a parlar del treball, què vas trobar en les músiques sefardites i les seues lletres que volgueres divulgar-les i investigar-les?
Vaig trobar un motiu comú, o un leitmotiv, en realitat, sobre aspectes vivencials que ens toquen a tots els éssers humans per igual. Perquè aquestes cançons tracten d'allò més imperible de l'essència humana, allò que és immortal per la seva pròpia natura, perquè parla dels dolors, del gaudi de l'home. I això és vàlid per a qualsevol època, per a qualsevol temps, condició social, traspassa qualsevol tipus de frontera ideològica, física, geogràfica, i ens posa tots en la mateixa línia. Per tant, tots aquests motius foren precisament allò que em va sobtar i que em va colpir profundament com a algo entranyable, algo que jo també podia defensar perfectament, tot i no ser la meva pròpia tradició familiar. No sóc jueva ni sóc sefardí, que jo puga o no demostrar fins a aquest moment, perquè, òbviament, tots podem tindre antecedents. La nostra genètica pot estar nugada tant a este col·lectiu com a la tradició dels àrabs o berbers que tant de temps estigueren ací a la península ibèrica.
El programa que trobem en este disc heu volgut que siga un quasi repertori nou o prou desconegut. Per què?
Perquè, òbviament, com a intèrpret, primerament el que busque és que a mi mateix m'agrade, em descobrisca, em dona cert alè, l'embrandisa per a seguir endavant, no? I això ho aconsegueixen peces que no has escoltat abans, que tenen el poder i sobre el qui ho escolta de ser una primícia. Quan la pell ja està acaronada, no reacciona de la mateixa manera, no?, que la primera vegada que notes els dits sobre els poros de la pell, no? I aquesta novetat és la que em fa a mi, per exemple, tindre més interès en una peça. Interès que pense que a la gent, a l'audiència que li agrada aquest tipus de repertoris, també li va provocar la mateixa emoció, no? La mateixa curiositat espontània davant d'una cosa que no està ja escoltada, ja revisada, ja interpretada.
En este disc Sefarat en el corazón de Marruecos trobem per una banda romansos. Estos romansos els trobem tant en el romancer vell que trobem a la península com en aquestes diferents tradicions sefardites que trobem al llarg un poquet de tot el Mediterrani, no?
Sí, la font, l'origen és el mateix. Són els romansos, que és una forma literària pròpia de la tradició ibèrica i per tant, com a veïnat comú que eren estos jueus en aquestes terres, perquè recordem que ser jueu només és una fórmula religiosa de moltes altres que hi han, però això era veïnat, estos jueus eren simplement veïnat de les nostres terres. Eren aragonesos, eren valencians, eren portuguesos, eren andalusos, i no hi havia pràcticament més diferència que la que es determinava per religió. Òbviament, històricament hi ha etapes de molta fixació en aquest col·lectiu, de persecució, de matances, d'expulsions prèvies a la gran expulsió de 1492, però fins a això són veïnat, comparteixen les mateixes històries que es produeixen en la geografia peninsular de l'aristocràcia, de la noblesa, d'eixos herois llegendaris o reals en els que es fonamenten i es basen estos romansos que venen en realitat dels antics cantars de gesta, no? Així és que són comuns a les tradicions de tots aquells habitants del territori peninsular, que uns per política, per motius polítics, per motius religiosos, són expulsats, que són els jueus, que són els musulmans, i queden els cristians. Però la cultura fins a aquest moment, i des que entren a la península, que és probablement des del segle I de la nostra era, comencen a entrar en la península, jueus, els musulmans ho fan més tard en la conquesta, en el 711, quan entren i comencen a fer-se amb pràcticament tota la península. Però és una llarga tradició, tots estos dos col·lectius, per dir-ho d'alguna manera, no? Jueus i musulmans, tenen molts segles d'evolució i d'història compartida així a les nostres mateixes terres.
I aquesta història compartida, com bé dius tu, la trobem reflexada en aquests romansos que parlen independentment de a quina religió pertanyen, parlem d'aquestes realitats, no?
Correcte. Són independents a la religió, encara que moltes vegades en els mateixos romansos es parla sobretot en els romansos, perquè hi ha moltes subgèneres del gran gènere dels romansos. N'hi ha subgèneres, n'hi ha de temàtica èpica completament, alguns introduixen temes més lírics, n'hi ha altres carolingis, de frontera, que diguem fronterissos, no? Que estan referits a eixe llarg període que durà tot el tema de la Reconquesta i en el que es composaren moltíssims romansos. Hi hagué moltíssima producció que ha arribat als nostres dies i ahir sí que en moltes ocasions es refereix als moros, als moros, i això ja ens està remetent directament, no a una religió, però òbviament els moros eren musulmans, i sí que apareix el component religiós de vegades en els romansos, però no és este el tema principal, diguem-ne.
Un dels exemples que trobem del que dius de parlen ahir dels moros i cristians és, per exemple, la cançó del Búcar sobre València, que parla del Cid.
Sí, ahí està. Un romanç llarguíssim, un cantar de gesta, en realitat. I, bueno, és un romanç molt poc interpretat, possiblement per la seva llargària. És molt llarg, també com a romanç. Com a cantar de gesta és llarguíssim, però 4.000 versos puga ser, però com a romans també té una extensió llarga. I Sesgarlo perd realment molt del seu interès. Per tant, jo penso que ha sigut escassament interpretat per altres cantants o altres grups, per això, per la seva llargària, però a mi, òbviament, com a filla d'aquestes terres, m'interessava molt la història, el tema històric, per a mi és fonamental en tot aquest programa i els repertoris que prenc per davant, i Bucar sobre València és, per a mi, del màxim interès. El que està parlant és de la... El rei moro és el que té en aquest moment València, i parla del fragment en el que el Cid li fa el cerc i la vol conquerir, no?
Cerca de esta santa fue. Trae su amor. paños de siempre y ponte los de la Pascua con agua de esa redoma, repólate la cara. Por allí pasará el city, entretenme
Acabem d'escoltar Búcar sobre València, parla de, del miosi, de la cerca a València. I ara anirem a una altra sèrie de cançons, càntigues, que trobem en el disc i que ens està explicant així ara, amb micròfon tancat, que aquestes foren composades a partir de la fugida, de, quan, de l'expulsió dels jueus de la península Ibèrica. Explica'ns un poquet quina diferència trobem entre les anteriors, com has explicat, que estan dins del romancer vell, i les altres, que són posteriors.
Sí, és una diferència claríssima. Realment es tendeix a associar la música sefardita a un passat medieval a la península. Però en realitat les peces musicals que estan relacionades amb aquest passat medieval són els romanços. Però la part més forta de la producció sefardita, el que es coneix, el que han seguit cantant, està tot composat després de l'eixida de la península. Per tant, tots aquests altres gèneres que es coneixen com a coples, com a cantiques, tot això està composat després. I, per tant, ja està, diguem, amerat de, o n'hi ha insertos molts elements de les tradicions d'eixes altres geografies que acullen els jueus sefardís. elements, si te'n vas a la tradició del nord d'Àfrica, òbviament les escales, les músiques canvien, perquè els sefardís, què fan moltes vegades? Com les composen en eixe temps que els toca viure, i estem parlant ja després del segle XV, moltes vegades agafen peces musicals, cançons que estan de moda, i les tradueixen des del turc o des del grec o des del búlgar o des del idioma que tinga eixa terra al seu idioma mare, que és el jueu espanyol. Per tant, són peces, com dic, ja pròpies d'un temps i d'una geografia diferent de Sefarado, de la península.
Per exemple, en aquest sentit seria La partida de l'esposo, que així que trobem influència de les escales àrabs en aquestes músiques, segons explicades, no sé si era en el blog o en el llibret.
Sí, la cançó de La partida de l'esposo comença, de fet, en una introducció de Ney, un instrument de la tradició oriental, i en aquestes cançons el que sí que m'agradaria que dir, perquè seria en tot honor a la veritat, és que estan dedicades principalment a la tradició sefardí. Però no oblidem que la tradició sefardí dels jueus peninsulars no es pot entendre deslligada de la tradició també dels musulmans i també dels cristians. I els elements propis d'eixes tradicions es veuen reflectits també en aquestes músiques i òbviament, en la interpretació. Per tant, moltes dels fragments que utilitzem per a animar, per a vestir aquestes peces, estan fonamentats en melodies de la tradició andalusí. La tradició que es genera en també en la península i que després se l'enduen els musulmans que eixen d'ella i que trobem en països del nord d'Àfrica. Així és que, vull dir, tots aquests elements es veiem en esta cançó, La partida de l'esposo, i molts altres fragments d'aquestes cançons.
Una altra cosa que també veiem reflectida en la lletra de La partida de l'esposo, però que la trobem en els romanços també, és el paper de la dona en la societat sefardita. En el blog recollies unes paraules de la investigadora Susana Wedge, que deia: «Las mujeres sefardíes, que se mueven dentro de una sociedad claramente estructurada, con papeles determinados para la mujer, pero son al mismo tiempo conscientes de su importancia como soporte físico y moral de sus maridos y educadores de sus hijos». Quins papers veus que les dones, a més d'un poc el que ja he explicat jo ahir, quins papers desenvolupen en esta societat?
Jo crec que bàsicament podríem parlar no del paper de la dona en la tradició jueva, sinó el paper de la dona en qualsevol tradició de la humanitat fins a fa relativament molt poc de temps. Jo crec que la meva generació és la primera o de les primeres que veiem la emancipació, no parlem de la emancipació, però sí de la inclusió de la dona en el món laboral. Fins a aquest moment, la dona sí treballava, també treballava, òbviament, però ajudava més en feines domèstiques i també en el camp, cuidant els animals. I la tasca era de donar tot ixe el llegat de la tradició als fills, però no mitjançant cançons. Moltes o la majoria de les vegades no fa falta cantar per a transmetre una tradició. La paraula en les seues múltiples formes, l'oralitat, ja puga estar envoltada de les cantinel·les que es fan als xiquets per a que mengen el soparet o per a que vagin a dormir, o una endevinalla, un conte. L'oralitat, la paraula, és el que és la que transmet tot ixa tradició d'un poble, siga el que siga. I la dona ha sigut fins, com dic, poc de temps, i tots ho sabem, tots ho hem viscut més o menys, la que ha estat a casa. Mentre l'home ha anat fora, si algú ha de, havia d'anar-se'n, sempre normalment era l'home el que eixia i la dona es quedava a càrrec de la prole, dels fills, perquè era la que, bueno, tradicionalment millor sabia o podia cuidar d'ells, perquè el cordó umbilical anava un poquet més llarg del moment en el que el talles. I moltes dones, recordem que donaven de mamar als fills, i això no fa molt de temps, fins a una edat molt avançada, encara. Vull dir que no només en el sentit immaterial, com a tradició, sinó com a sentit físic, la dona alimentava, nodria els fills i els transmetia tota una sèrie de valors.
I això és el que veiem reflectit en la lletra de la dona que es queda a casa cuidant els fills mentre l'home se'n va a la guerra en una cançó que s'anomena La partida de l'esposo. la partida de l'esposo. Continuem ara parlant de les gravacions de camp i este repertori que trobem en l'últim àlbum de Mar Aranda. A l'hora de reimpretar este repertori, haveu fet servir d'inspiració aquestes gravacions de camp que deia, que les has trobat en la Biblioteca de Jerusalem. Al blog dius el següent. Escuchamos a la cantadera, las más de las veces sin ritmo definido y otras en las que cuesta incluso dilucidar la melodía claramente. Las hay con más gracia, más entonación o más memoria. ¿Com vos enfronteu a aquestes gravacions?
Ai, sí, està molt ben explicat, la veritat. Més a mal, perquè són paraules, en realitat, també meues, però és que ho he viscut realment tal com diu. Les cantants que trobem en la Biblioteca Nacional de Jerusalem, en un departament que és la fonoteca, en realitat, allí es troben totes aquestes gravacions que han anat fent els diferents compiladors o etnomusicòlegs que han anat visitant casa per casa, han anat buscant a la gent que quedava, que encara recordava aquestes cançons de viva veu. I els gravaren, i tot este conjunt de cançons que cada investigador va replegar, finalment la custòdia la té la Biblioteca Nacional de Jerusalem. I ahí podem trobar de tot, perquè les cantants, majorment, no són professionals, són dones. I cadascuna tenia les limitacions corresponents, n'hi havia algunes que tenen veritablement gràcia. Una se va morir precisament durant el temps de gravació del disc, una de les més importants, Berta Aguado, que encara que era una cantant no professional, cantava millor que una dona dedicada tota la vida a fer ixe treball o tinguera ixa professió. I realment podies veure perquè és de la tradició oriental i tota la línia melòdica, que moltes vegades és complicadíssima, i tots els microtons, les xicotetes diferències entre nota i nota, tot estava perfectament definit, pràcticament per a fer un treball d'investigació científica en ixa veu, no? Passar-la per un... Bueno, per algun d'estos aparells moderns i quedar-se perfectament, perquè era d'una perfecció tècnica i impressionant. Però la majoria de les vegades, i clar, no s'entén i n'hi ha molta producció. Per tant, vas a parar normalment als temes que sí que estan més definits. Això és el que fa la majoria d'intèrprets. Va pues, a aquestes peces que no costen tant d'esbrinar i de saber la definició per a poder reproduir-ho.
I vosaltres no apreneu aquestes melodies transcrivint-les en una partitura, sinó a base d'escoltar-les i entendre, no?, que aquesta línia melòdica que n'hi ha darrere.
En el meu cas, així n'ha sigut sempre. Jo no sóc un músic d'escola. La meva formació és autodidacta i de boca a orella, que diguem. Jo he anat escoltant i d'allò que escoltava intentava reproduir-ho, i així és com ha anat fent-me com a transmissora d'aquestes tradicions. Finalment, jo he arribat a la conclusió de que no sé si sóc una cantant o una dona que canta, com aquestes dones antigues que... Perquè per a mi és el mateix. Elles passaven el testimoni de tota aquesta tradició a l'àmbit íntim de la llar, i avui en dia, com tenim altres eines al nostre abast, com per exemple estos micròfons, tenim suports de difusió de la música, com són els discos, qualsevol tipus de gravació, doncs per a mi és com la transmissió d'aquesta tradició a la meua gran família, que són tots els que escolten el que ix de la meua boca en aquest sentit. Així és que per a mi no deixa de ser un poc el mateix. I per això mateix arribo a la conclusió de que no sé si sóc més cantant o una dona, una mare que canta.
La gran majoria d'este repertori, d'estes gravacions de camp, és principalment vocal. A vegades n'hi ha algun pandero, alguna pandereta o palmes, segons expliqueu vosaltres, però li afegiu vosaltres una part instrumental. Per què?
Sí, molt, molt, molt senzill. Perquè tinc en compte que aquestes gravacions, per a mi, són en la seva imperfecció, en la seva crua naturalitat i humanitat, per a mi són perfectes i són insuperables. El que s'havia de dir d'aixes cançons ja està dit. Què podem fer nosaltres com a intèrprets d'esta tradició? Vestir-les, donar-los alguns elements que la facin més pròxima, sobretot a un auditori que refusaria aquestes gravacions, perquè són difícils d'escoltar, perquè no tenen més que la essencialitat d'algú que està cantant sense res més, la veu, pura i crua. Per tant, les vestim, les adornem amb allò que podem tindre nosaltres que ens diferencia d'aquestes gravacions documentals, que són els instruments. I afortunadament, en aquest sentit, J. Martínez, que és el director d'este projecte, des de fa molts anys vam emprendre la tasca de recuperar molts instruments musicals medievals i també de la tradició hebrea en l'art de l'Espanya medieval. I a partir de manuscrits que estan il·luminats, en els quals trobem certa iconografia, en la que hi ha també instruments musicals o de les pedres, de les que adornen les entrades a les catedrals, també podem veure moltes vegades estos músics en instruments, doncs J. Martínez va emprendre la tasca de recuperació de tots aquests instruments. Avui en dia té dues col·leccions dedicades a instruments medievals i amb ells adornem majorment aquestes cançons, perquè una de les fonts d'inspiració d'aquestes músiques, en relació als romansos sobretot, ve de la
estos instruments són reproduccions totes.
Són reproduccions totes perquè el temps ha fet que no es conserven, i encara que es conservaren serien propietat d'instàncies majors que els tindrien per a conservació i per a estudi, òbviament, i no per a ús privat, no, en este cas.
I l'aproximació sonora a estos instruments, com ho feu?
L'aproximació, diguem-ne, a...
Clar, estos instruments del segle XII o del segle XV no sabem ben bé com sonaven.
No sabem ben bé com sonaven, però la iconografia ens dona moltíssimes pistes. Jo he après molt de J. en aquest sentit, que ell és l'autèntic especialista en este camp, però veient com parla d'esta matèria, la iconografia, la manera en què ixe músic agafa l'instrument, el plectre o la pua que diem, com la agafa per a fer sonar ixes cordes, la longitud, el grosor, tot això, la forma... Moltes vegades aquestes miniatures o aquestes talles o aquestes escultures tenen una perfecció tècnica increïble, increïble. I es poden veure, a més, precisament l'escultura, es pot veure, la iconografia és plana fins a un punt, però l'arquitectura té totes les dimensions, per tant, podem veure el seu volum, veure'ls per darrere moltes vegades els instruments i donen moltíssima informació a l'hora de construir-los. Sabem com sonaven 100%?
No
ho sabem. Però pense que en totes aquestes dades que no provenen de la nostra fantasia, sí que ens podem aproximar al seu so.
Ara, per exemple, canviant totalment de terreny, ens havies dit que igual ens cantaves algun temeta. Què ens proposes?
Bueno, per a cantar aixina de viva veu, jo penso que una de les coses més, per a mi, més emotives d'este disc va ser cantar la cançó de Bressol, que el J. Martínez va proposar fer-ho sense cap tipus de posterior edició. Per tant, n'hi ha passatges que no estan ni perfectament afinats, ni mètricament, a lo millor, amb la perfecció, que són pròpies d'estos treballs que tenen normalment tots ells moltíssima edició, també hi ha que dir-ho. I este va proposar fer-lo tal qual eixira de les meues entranyes. I així n'ha quedat per a la posteritat. És una cançó de Bressol del Marroc.
Si este niño se durmiere yo le acostaré en su cuna con los ojitos al sol, la cabecita a la luna. Ay, cielo, aleto, ay, cielo, aleto, yo no sé cómo vive quien pena tanto. Oh, oh. Si esta niña se durmiera, yo le acostaré en su cuna con los ojitos al sol, la cabecita a la luna. Ay, cielo, aleto, ay, cielo, aleto, yo no sé cómo vive quien pena tanto. Oh, oh. A mi niño ya te durmites.
Moltíssimes gràcies, mare. Impressionant. Li faltava el gronsador del Stein Eldi.
Sí.
No sé si el gronsador el va afegir després o estava tot dins de la gravació.
Dins de la gravació.
Sona no com una gravació de camp, evidentment, perquè com farien aquestes gravacions de camp en els micròfons o en els gravadores que tenien la mateixa qualitat, però sí que li dona aquesta sensació que dius tu de poca edició, però al mateix temps en una potencialitat brutal. Dies en una entrevista que la teva verdadera passió és la investigació. Per què?
El per què és una pregunta que no m'he fet jo a mi mateixa tampoc mai. Cadascú tendim d'alguna manera a uns determinats camps i a mi personalment la investigació em sembla que és el complement perfecte per allò que la vida m'ha dut a fer, que és cantar. Sense aquesta part d'investigació, per a mi, perdria completament el sentit del cant. Perquè a l'hora d'interpretar no podem abstraure-nos del context històric en el que es produeixen aquests cants i fer-ho, imbuir-se en l'esperit, intentar visitar eixos llocs, de reproduir al màxim l'escena en el que tenen lloc estos cants, els dota d'una força, d'una, diguem, d'una potència que per a mi desbanca qualsevol interpretació que es quede només en la part lúdica.
Una d'aquestes investigadores que de fet ha escrit en el disc i possiblement també t'haurà ajudat a moltes altres coses que no se queda només ahí en el disc, que és Susana Wage, i que en algun moment de l'entrevista també l'he mencionat. Qui és?
Bueno, Susana Wage és una investigadora, etnomusicòloga també, que va fer una tasca durant més de 30 anys al càrrec de la Universitat de Jerusalem, treballant en la fonoteca. Ella va fer tot un treball extensíssim de camp, anant casa per casa i replegant tot este material que després ha posat al servei del món acadèmic i del no acadèmic. Este any passat, precisament, durant la gravació també tingué lloc un moment important en la seva vida, perquè a l'estat espanyol el rei li va concedir la més alta distinció que se li pot concedir a un civil, que és, no sé exactament com es diu, però crec que és algo així com la medalla al mèrit civil, alguna cosa així, de mans del rei per al seu treball dins de la investigació de la música sefardí. I no oblidem també que l'any passat el rei es va concedir de nou la possibilitat de tindre la nacionalitat espanyola com manera de restituir-los algo que els havia sigut furtat, expoliat, no? Ixa nacionalitat quan de manera injusta se'ls va fer fora d'estes terres, que eren també les seues, que recordem que tenien sí, soterratges morts i nascuts els fills durant centenars d'anys.
A continuació voldria escoltar La muerte que a todos convidas. És un, más que un romance, és un poema narrativo que deriva de poemas castellanos antiguos. Crec que això posava ahí en el... No s'ho va escriure en el blog o en el disc. És un cant de morts i a més està acompanyat d'un cor.
El cor és... el cor de càmera, el Hijo Xaná, de la ciutat de Lucena, en Còrdoba. Ells són l'únic cor que jo conega a l'estat espanyol que es dedica a fer aquest tipus de programa també de música sefardita, i contactarem amb el seu director, Antonio Rodríguez, i li va encantar la proposta i anarem a gravar esta cançó a Lucena. I bé, com bé dius, és una cançó que es cantava quan algú moria, esta d'entre altres, i parla del fet luctuós, no?, de la mort d'algú, i per a acompanyar-lo en ixe pas, últim estadi de l'home, de la vida de l'home, doncs se canten una sèrie de cançons entre les que està esta.
Muérete que a todos convidas, dime que son tus manjares, son tristuras y Antojos, y que sea
que no tiene fortuna no debía de nacer más que abrir la tierra dura.
Muerte que a todos convidas, que s'inclou en l'últim disc de Mar Aranda, un cant de morts dels sefardites. Ara continuem parlant un momentet en Mar Aranda. Ens quedarem així ara uns minutets per a parlar de la, en tres preguntes molt concretes, parlant de la seva trajectòria, perquè porta més de 25 anys. L'any 2015 va complir 25 anys sobre els escenaris. Mare, com van ser aquests inicis i com connectes en la música d'arrel?
Els inicis per... no sé, el destí te du. Mon pare tenia una guitarra en casa, li agradava molt cantar, segueix cantant avui en dia, té 70 i molts anys, i segueix cantant, aficionat, però molt aficionat, i molt apassionat, també. El meu primer noviet tocava la guitarra, l'havia ensenyat el seu germà major, era Néstor Mont, amb el que després van fer Sendraires. Vam estar 7 anys junts com a parella i amb ell també vaig iniciar de manera... Ell me va ensenyar a mi. El germà l'ensenya a ell a tocar la guitarra, ell em va ensenyar a mi. I els inicis foren un poc així, molt, de manera molt innocent, donant-ho tot, com sols fer a aquestes edats, a canvi de res, cosa que no deuríem perdre mai, perquè en el moment en què apareixen les expectatives, normalment ixa passió, ixa flama de la passió per la seva lluentor.
L'any 2009 publiqueu un primer àlbum en Land de Foc, que s'anomenava U. En quin context apareix Land de Foc? Perquè, clar, abans n'hi havia tota una sèrie de grups en la música tradicional, possiblement, si mos en recordem d'algun, n'hi hauria que destacar ahí. Potser està al tall, però n'hi ha molts més altres. I vosaltres barrejàveu músiques provenents de Grècia, Turquia, Iran, Afganistan i Índia amb d'altres tradicions provenients de la música tradicional europea. Què va fer que Land de Foc fora una, no sé si diria una explosió, sí que hi ha un moment com un hito, no? Diríem en castellà, en el moment de la música al País Valencià.
Sí, i encara segueix estant un grup de culte. Land de Foc és el grup de la companyia discogràfica en la que estava, que més discos ha venut en la seva història, fins al dia d'avui. No ha sigut superat per cap altre grup. I el que va passar és la confluència de Efren López, un mega cervell, investigador, curiós, tenia moltíssima inquietud també per el tema instrumental i sobretot pel tema instrumental, encara que ell venia del món del rock, hi hagué un punt d'inflexió en la seva vida, s'interessà per els instruments tradicionals d'altres terres, llunyanes, d'Afganistan, Índia, quan jo el vaig conèixer començava a tocar el sitar, per exemple, i d'ahir anar tirant del fil, Afganistan, Grècia, Turquia, tots els instruments d'aquestes tradicions. I de la meva banda, jo venia d'estar en Sendraires, però havia arribat un punt que després d'uns 7 anys d'estar treballant amb el grup, jo tenia la necessitat també de composar, de crear les meves pròpies cançons. I així va ser, ens trobarem i jo no havia escoltat música tradicional mai, jo venia més de la música antiga, de les músiques sefardís ja havia escoltat, música de trobadors, música medieval, això és el que jo havia escoltat quan trobe a Efren López i ell venia un poc també en ixe punt d'apropar-se a aquests instruments d'altres terres, així és que d'ahir va resultar Land de Foc. Però la música tradicional no havia entrat encara en la meva vida. Jo era més bé una compositora de lletres i de les meues músiques pròpies que ell va saber adornar en aquests instruments i també va composar algunes de les músiques, part de les músiques són de la seva autoria i d'ahir va ser el resultat d'aquest grup.
Land de Foc, dins del millor del País Valencià és com un grup de culte, però, per exemple, en un país com Alemanya va tindre molt d'interès, no?
Va tindre molt d'interès i avui en dia segueix tinguent interès com a grup i els discos estan ahí per a tots i per a sempre. Per tant, encara que el grup es va dissoldre, segueix tenint interès per a un públic europeu, sobretot en Alemanya, perquè no tenen moltíssima música tradicional, tenen poca, i tenen molta afluència d'immigrants que ja duen moltíssimes generacions, gent de Turquia, no sé si són ja 3 o 4 generacions que duen allí completament arrelats, i les generacions són alemanys també, però els orígens de la seva família estan en Turquia o estan en altres geografies. És un públic molt curiós, intel·ligent i curiós, sí.
Segons el que es descriu en els discos, la primera cançó que inclous Sefardita en un disc és en el disc Cançó de Dona i Home. És un tema tradicional sefardita i de Iugoslàvia. I l'any 2005 publiqueu A Man a Man, este sí ja, que són tot de música i cants sefardites. Ja has dit que, bueno, a finals dels anys 90 hi havies entrat en contacte amb les músiques sefardites, ara ja eres considerada com una de les principals en aquest sentit, però en quin moment entres en connexió amb Nishimon?
En quin moment és abans de L'Am de Foc? Jo abans de L'Am de Foc ja tenia pràcticament tota la discografia que hi havia comercial, que es podia adquirir a les botigues. No havia fet encara treball d'investigació pròpiament, però sí el repertori ja el coneixia molt bé abans d'haver composat ni una sola nota per a L'Am de Foc. Per tant, per a mi, ixe és el moment en el que jo contacte. Després, al llarg de la meva vida, clar, en L'Am de Foc hi ha un tema, el que dius Andarletto. Després, els mateixos membres de la formació fem un treball dedicat a la tradició sefardita, perquè per a mi era simplement un treball que s'havia quedat ajornat perquè ens havíem trobat, l'Efren i jo, i havíem començat primer per L'Am de Foc, que era un punt més, potser més natural per a ell, que venia d'uns llocs i jo que em venia d'uns altres, i això va ser el punt de comunió. Però per a mi el tema sefardita simplement es va quedar ajornat, i de fet després del llançament del primer disc ja va aparèixer un àlbum dedicat íntegrament a la tradició sefardita, que en el temps he anat, no he deixat mai de fer.
Acabarem en un altre tema del disc Sefarat en el corazón de Marruecos, l'entrevista. La cançó s'anomena L'ignorant afortunado, i diríem que esta és una cançó, a més de les nanes que ens has interpretat així a l'estudi, esta diríem que és com la més diferent a nivell sonor en tots els sentits. Per què la llegiu? Jo sóc un poquet, però...
Sí, puc dir que esta cançó està així per obra i gràcia de dos persones molt importants en la gravació i en tot el treball discogràfic que tenim entre mans. I una és d'Alfons Salmiñana, que és el tècnic de gravació, de mescla, en part d'edició d'este disc, i que fa que soni com ho fa. Per a mi és una peça clau i fonamental. Alfons Salmiñana és un gran professional amb el que hem treballat anteriorment i amb el que seguirem treballant, perquè possiblement és una de les persones més qualificades per a aquestes músiques i per a altres de l'estat espanyol. I ell i Jota Martínez pràcticament pistola en mà em feren posar-la al disc, perquè per a mi està molt allunyada estilísticament.
Molt, molt, molt.
No només de la resta de cançons del disc, sinó de la meva pròpia vivència, d'allò que em motiva, que em mou, està allunyat. Però ells consideraren que per a tindre un poc de balanç el disc era molt representativa primera de la tradició musical de Marroc. Musicalment, els patrons reflexen la realitat musical del Marroc, aquesta tradició a la que està dedicada a este disc, per tant, tenia tot el seu sentit, i després li lleva un poc de ferro, perquè és dens este disc d'escoltar. Així és que benvingut el tema a la gravació.
De fet, crec que era en el blog, dius, bueno, això s'etiqueta com una canció picante, i diu, el tono del informante a la hora de reproducirla nos da buena cuenta de la vergüenza y el pudor. Vull dir, és una cançó que suposo que en aquesta gravació que vosaltres vos inspireu, que és la vostra font d'inspiració i de documentació, la persona com que ja tenia cert de reparo per a cantar-la.
Sí, 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 té com aquesta riseta nerviosa. A més, està cantant un home i està cantant en una reunió on hi ha més dones, se les sent riures i, vull dir, es veu que és aquesta risa vergonyosa i a l'hora de cantar també en una certa reticència pel que està dient. Sí.
Doncs moltíssimes gràcies, Mara, per acompanyar-nos així. Moltíssimes gràcies també a Arnau, que avui ens acompanya des del control tècnic. I moltíssimes gràcies també així a dos xiques que avui ens acompanyin a les càmeres i que veureu també un reportatge de fotos, Lia i Andrea. Moltíssimes gràcies. I Mara, continuem viatjant, que aquest estiu segurament també ens veurem a Morella a l'Early Music.
Tant
moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies a tu.
Ella me miro en la calle. No sabía, pero yo no. Ella me encontró en la calle la encontré y yo ni sé por qué ni por qué no. Ella lo sabía, pero yo no.
Ella lo sabía, pero yo no.
Ay, más alto.
L'ignorante afortunado de l'últim disc de Mar Aranda que en esta edició dels viatges de Carlos Carlos ens ha presentat. Mar Aranda presentarà l'1 de juny dintre del festival Etnomúsic este àlbum que tindrà lloc este festival del dijous comença, el dijous 27 d'abril fins al 15 de juny. Us recorde la data del concert de Mar Aranda, l'1 de juny. Este festival està dins del celebra dins del Museu d'Etnologia de València. Us recomanem tota la programació d'este festival i de la qual intentarem oferir-vos algunes cròniques dels concerts i també reportatge de fotos als quals puguem anar. A més, ja hem demanat entrevistes amb alguns dels seus artistes, així que intentarem oferir-vos el ventall més ample de propostes que pugueu anar i també vos convidem a anar i gaudir dels seus concerts. Per acabar, canviarem de registre i us deixem un disc que ens va arribar fa unes setmanes de Victoria Kingles. El nom de l'àlbum és Nuret Duna. Victoria és cantant i compositora i fins a este moment era desconeguda per a mi. Trobarem sons mediterranis, però des d'un punt de vista un poquet més clàssic. De fet, escoltarem l'orquestra de càmera de Bulgària. Per altra banda, està acompanyada també de Jordi Farrés a les guitarres, Miguel Ángel Cordero al contrabaix i Aleix Tobias a la percussió. Les composicions són de la mateixa Victòria, amb poesies d'autors amics seus, així com d'altres més consagrats, segons ho expliquen en les notes adjuntes al disc. Fins ací el programa d'avui. Recordeu que nosaltres sempre ens trobem a Facebook, en la pàgina o en el meu perfil personal de Twitter, Instagram també. Allí podeu buscar @enripollescarlos. En els tres llocs podeu deixar els vostres comentaris, les vostres impressions al voltant del programa per intentar cada vegada millorar-lo. I també si els voleu compartir amb els vostres amics en aquestes xarxes. Moltíssimes gràcies a aquells que ho compartiu totes les setmanes. Així que jo us deixo ja amb un tema d'este disc tan mediterrani com és este de Victòria Kingles, que s'anomena Desterrats. A gaudir de la cultura.
D'aquest lent naufragat. Surant sobre l'aigua sent vaixells, semblen de mentida i de paper. Són fràgils el destí i la bona sort quan res de penjar d'un mateix. Tan llarg aquest viatge, és tan trist aquest moment, quan saps de ferides a les mans, de somriures esbocats, que la terra és plena d'homes d'estat. Perdudes volten pels carrers, aguanten les mirades cegues que els fan sentir estrangers. Ànimes vençudes s'ofeguen lentament darrere cada nombre. S'hi amaga un turment. És tan llarg aquest viatge, aquest moment, quan saps de ferides a les mans, de somriures esbocats, que la terra és plena d'homes desterrats, de que s'enveixen les fronteres per parar les passes dels humans. Quin és el nom tret de les cares de tots els éssers desterrats? Serà llarg aquest viatge, encara no ha acabat. Serà poca l'esperança si la terra és plena d'homes desterrats. Si la terra és plena